nosaltres, en Miquel Costa i la seva contraportada cultural, com sempre, amb aquesta prèvia preciosa, que és el concert d'Aranjuez. Bon dia, Miquel Costa.
Bon dia, Bernat.
Com estem?
Bé,
molt bé, i tu?
Bé, molt bé. Estava escoltant Esteve i m'ha agradat, no?, perquè parlàveu en un moment donat de geperudisme.
Sí.
Geperudisme, com, així com altres dissorts que, físiques que tenia la gent aquí a Formentera, estrabisme, alguna coixesa, tot això, es deia que era per un mal aire. Saps això del mal aire?
Un mal aire. No, explica-m'ho.
No, un mal aire es coneixia, pues, això, totes aquelles persones que de forma més o menys sobtada i sense una causa evident tenien alguna transformació física visible. Com que no se li podia donar una explicació científica, com ha fet ara en Esteve, es deia així, genèricament, que tenien un mal aire.
Tots n'hem tingut, de mal aire.
Sí, encara en tenim. T'ho dic això perquè avui parlarem de supersticions i creences populars, formentereres, antigues, algunes encara es mantenen, però sí, diferents supersticions.
Perfecte. Per quina comencem? Tu les has viscudes o les has hagut de recopilar en l'antiguitat, en alguns textos, o tu ja, quan eres petit, encara senties aquestes supersticions?
Les dues coses. Mira, se recull que he fet avui i que porta aquí, l'he tret de l'Enciclopèdia Eivissa i Formentera, en un article boníssim escrit per en Vicent Ferrer i Mayans, membre d'Espaefa i amb qui col·laborem habitualment, un gran escriptor. Però no parlaré de les meves personals, però les he viscut, i les he viscut a casa, i les he vist.
Molt
i les he conegut directament de gent, perquè és veritat que fins fa pocs anys encara eren molt comunes.
Els nostres oients segur que també segur que les reconeixeran.
Mira, les anem agrupant una mica. L'última del Ties, per exemple, no? Aquesta que t'he dit, no? Un mal aire, era això, no? Aquesta cosa que quan no sabia, no se li podia donar explicació i hi havia alguna transformació física, era que tenien un mal aire. Però, per exemple, quan hi havia una malaltia en sus animals de casa, en sus animals domèstics, aquesta era respectada, és a dir, no sacrificava aquest animal. S'entenia i s'interpretava com una mena de gràcia, perquè si d'alguna forma la malaltia havia caigut en un animal, no afectaria en els habitants de la casa. Per tant, era una cosa que estava ben vista perquè l'ha tingut l'animal i, per tant, aquest animal ha recuit aquest mal aire i no ha caigut sobre un habitant. Per tant, es respectava aquest animal, no se'l sacrificava, òbviament no se'l menjaven tampoc, perquè estava malalt, però no, això, no? No es desfeien d'aquest animal, el mantenien, li seguien donant menjar i el cuidaven, no?
Caram.
Llavors, per exemple, mira, l'expressió, segurament l'has escoltada, caure en hora, que significava desorientar-se. Caure en hora, que de sobte estàs desorientat, confós, no saps cap a on tirar, no? Això era un risc que a vegades passava sense una causa evident i tenia un remei. Saps quin era aquest remei? Canviar-se les espardenyes de peu. És a dir, et posaves de la dreta a l'esquerra i de l'esquerra a la dreta, i amb això ja contrarrestaves aquesta desorientació, no?
Això els que hem tingut fills i han començat a posar-se les sabates ens l'hem adonat després d'un dia sencer que duien les sabates al revés. Jo recordo un cop un dels meus fills que a més li vaig posar unes sabates amb el... Saps amb el paper de quan compres sabates noves?
Sí.
Que està allà al fons.
No,
i m'anava dient, em fa mal el peu, em fa mal el peu.
Petites,
calla, camina, calla, camina. Tenia tota la bola de paper. En fi, no ens desviem.
Sí.
O sigui,
mira, estaves evitant que es confonguessin i que caiguessin en hora, caure en hora, que era una cosa molt... Ho deien molt, per exemple, els mariners, no? Que deien, vaig arribar a una ciutat i vaig caure en hora i no sabia cap on tirar, no? I això sempre els preocupava molt.
Mal aire i caure en hora.
Sí. Mira, per exemple, més coses. Tallar les ungles a un infant de menys d'un any el podia convertir en lladre.
Uau!
I tallar-li els cabells a un boix i una boixa de menys d'un any li impediria créixer.
Ostres.
Per tant, clar, jo entenc que això de tallar-li les ungles...
Els cabells està no extès, però sí que es dona
i
es veu moltes...
Jo ho he sentit.
Sí, no, però i encara ara moltes famílies són reàcies a tallar els primers cabells d'una criatura perquè els hi sap greu, perquè... Però les ungles...
Sí, sí, té les ungles que es fan mal
ells mateixos, es fan mal els boixos ells mateixos perquè s'unglegen.
Jo supos que el fet de que li talli les ungles vol dir que no fa soroll quan agafa coses i, per tant, pot fer que sigui lladre, però no ho sé, en tot cas era així. Mira, més, formatjar, fer formatges, estava contraindicat en les dones durant la menstruació. Com tantes altres coses, no?
Matances també,
perquè,
no?
Exacte, perquè suposa que les mateixes herbes que encallaven el formatge podien encallar la sang. O sigui, que imagina't.
No, però això encara passa, jo sí. Ho he viscut.
Sí, 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 encara hi ha... No poden fer, depèn de quines coses. No poden treballar en les matances, com tu dius, quan tens la menstruació,
sí,
quan
s'entenia
com una senyal de que, bueno, havien d'estar apartades, depèn de quines coses, no? Llavors, per exemple, sobre la idea de la mort, no? Que també va nodrir un extens conjunt de supersticions. Per exemple, el missatge que es passava quan hi havia una mort, una defunció, havia de ser transmès, el missatge era un paperet que es passava, o de viva veu, la mort tal, i es passava de casa en casa. Val? I, forçosament, l'havies de transmetre, no te'l podies quedar. Perquè si te'l quedaves... malament. Si no era possible transmetre'l a una altra casa o un vasí per el que fos, ho tenies que comunicar o a una pedra o a una planta. Però l'havies de passar, no te'l podies quedar. Val? També una altra superstició.
És curiós això, perquè hi ha cultures orientals, sobretot, on les pedres...
assumeixen tot aquest...
Aquesta humanitat, una pedra passa a ser un déu, no?
Sí, curiós. Sí, moltes vegades aquestes creences tan específiques d'un lloc tan concret no ho són tant, sinó que estan més arrelades.
Estem parlant amb en Miquel Costa de creences i supersticions de Formentera.
Sí. Mira, per exemple, la casa on algú hi havia mort no podia ser emblanquinada fins que passés un any. Uh-huh. Durant l'any després d'haver mort algú no podia ser emblanquinada. Uh-huh. I només s'obria durant aquest període amb unes fulles exteriors posteriors, no amb les dues. S'obria poc. Val? No es podia obrir massa. Si el difunt era pescador, a la barca, a la seva barca, s'hi pintaven unes ratlles negres. Val? Per exemple, eren indicadors de malastrugança, que és una paraula que m'agrada molt i que fa servir en Vicent en aquest recull que va fer per l'Enciclopèdia d'Eivissa i Formentera, eren indicadors de mala sort l'udol dels cants i el cant dels galls durant les hores centrals del dia. Això donava mala sort. Més coses que donaven mala sort, i aquesta sí que és una d'aquestes que jo l'he conegut directament, la presència d'una olivassa. Això s'interpretava sempre com un avís que convidava en els que la veia a canviar de direcció i anar cap a un altre costat. Si t'anaves per un camí i et trobaves amb una olivassa, t'estava indicant clarament, i això hi havia molta gent que ho creia, i ho creia i assumien que era cert, havies de canviar de camí.
Fidedignament, però d'una manera física, o sigui, el camí en aquella direcció, o vitalment? Era un...
No, metafòricament física. És a dir, tu anaves per un camí, anaves a veure un amic, et trobaves amb una olivassa, dones la volta, perquè et passarà algú dolent.
Ostres,
he conegut gent molt propera que hi creia molt en les olivasses. Després, per exemple, jugar a fer girar una cadira sobre unes de les seves cames era premonició de disputes familiars. Val? Per allunyar els fantasmes a pobresa no es granava mai sa casa ni el dia de Nadal ni sa mitjana festa. Durant aquests dos dies no s'havia de granar sa casa perquè, si no, el que feies era fer venir, cridar a sa pobresa econòmica, estan parlant. Uh-huh. Val? Més coses. Bueno, abans parlàvem de sa menstruació, no? Ses dones tampoc podien elaborar el vi, no podien fabricar el pa mentre tenien sa menstruació. Uh-huh. Tampoc cap d'aquestes activitats de feina es realitzaven divendres. Val? El divendres era sant, sempre, associat en el divendres sant. Llavors, per exemple, més coses sobre de religioses. El dia de Tots Sants i el dia dels morts es solia deixar un llum encès tota la nit per guiar ses ànimes i no es podia anar a pescar. Si anaves a pescar el dia de Tots Sants o el dia dels morts, anaves a mà de treure de la mà caps de mort. Ui. Terrorífic, no?
Sí, tant.
Més coses, per exemple, el dia de Cap d'Any no es podia fer feina, perquè la feina que feies el dia de Cap d'Any s'arrossegava tot l'any.
Molt bé, el dia Cap d'Any en tenen el dia 1.
El primer dia d'any, sí. Aquest any, si feies feina, l'arrossegaves durant tot l'any. Pel que fa, n'hi ha moltes, ja estic fent un repàs bastant general, però pel que fa a la pesca, per exemple, cremar canyes o xiular a bord d'una barca feia venir vent. O sigui, si volies que vingués vent, xiulaves o cremaves canyes.
S'haurien de preguntar als pescadors si encara ho fan, encara xiulen quan...
Jo això ho he sentit també, això de cremar canyes per fer venir vent, ho he sentit també. Segurament moltes ja no es creuen, però es coneixen. Segur que la gent que ja d'una certa edat que estigui escoltant aquesta secció les reconeixerà, perquè moltes encara segueixen en vigor. Pel que fa a l'agricultura i els cicles lunars, la lluna nova estava indicada per podar parres, arbres fruiters, per tondre ovelles també, per tertres cavalls, tot això encara continua, no? Perquè d'aquesta forma el que fas és fer que el brancam s'allargui més, no? Els panys es beneïen en sa forma sa creu quan es posaven a llevar i també una vegada cuits abans de tallar-los en taula. El que es feia és agafar el mànec desganevat i fer-los una creu i després ja el podies tallar, es beneïa, es fa, no? Això també ho he vist.
Digue'm. Escolta una cosa, mira, digue'm. Molt divertit amb això. Tu has sentit a parlar d'en Miquel Montoro?
Sí.
Aquest nen mallorquí que vam entrevistar a Ràdio Illa fa ja temps, abans que es convertís en autèntica celebrity nacional, el vam tenir aquí a Ràdio Illa.
Sí.
Doncs l'altre dia va anar al programa de més... de moda ara mateix, que és aquest La Resistència,
sí.
I que és un late show, com un altre, però que és el de moda ara. I va anar-hi i va explicar... Li van donar un pa de quilo, un pa rodó, i li van donar una sobrassada, i portar una sobrassada, com que era el nen pagès, i en fi, és un nen que, com deia en Leon aquest matí, odia la tecnologia, tota la tecnologia.
Sí.
Doncs, i ell... Diu, amb el pa, o sigui, va explicar tot el ritual de menjar-se la sobrassada, pan sobrassada, i va venir el pa fent-li la creu.
Veus? Sí, sí.
El nano. Sí, sí, i ara sí, que sí. Ho has dit, ho va fer en directe, diu, no, perquè nosaltres fem això.
Sí, encara.
Ara...
Jo ho he vist, això,
disculpa.
Sí. Una cosa com de manera normal, tal com agafes el pa i ho fas inclús sense pensar, li fas la creu, sí, això es feia, es beneïa. Pel que fa a oracions i pregs religiosos, n'hi havia molts. Per exemple, per tallar fiblons, es feia un ritual que s'acompanyava d'una oració que algú pronunciava amb veu més o menys alta, però que no ho escoltàs ningú, i s'acompanyava d'un objecte tallant, d'un ganivet, unes tisores, i això es feia servir per tallar fiblons. Quan hi havia un fibló i perquè no arribàs i fes mal, es tallava aquest fibló, no? A la mà també ho feien servir els mariners. I aquesta oració només la coneixia una persona, només la podies conèixer. Si tu, per exemple, la coneixies, la podies fer servir, però si la transmeties a un altre, tu ja quedaves desposseït d'aquest poder per tallar fiblons. El tenia un altre, però tu en quedaves desposseït. Per tant, només una persona a la vegada tenia aquesta facultat. Pel que fas dia Sant Joan, que també concentra un rosari molt extens de creences, suposava que és quan s'havien de tallar les plantes remeieres, les plantes que presentaven algun remei, era el dia Sant Joan tenien el seu punt òptim d'efectivitat. La matinada del dia Sant Joan, si els porcs dormien plàcidament, era indici de que s'entrava en una estació productiva. Però si aquell matí de Sant Joan els porcs grunyien, era presagi d'escassetat.
Mal viure.
Pel que fa a la bruixeria, també hi havia tot un imaginari col·lectiu molt potent, no? A vegades s'abandonaven les cases quan hi veien por. Veure-hi por era l'expressió que es feia servir quan hi havia l'acció d'un mal esperit o l'intervenció d'un fatiller que establia algun malefici, algun bruix, alguna cosa, que establia un malefici sobre alguna casa. I, de fet, la memòria popular formenterera vincula l'abandó de les cases velles de Camp Maians dels Pujols, prop de l'Estany Pudent, en aquests fenòmens estranys. Hi havien vist por i es suposa que per això, segons diuen alguns, es varen abandonar, es manifestaven diferents esperits, hi havia sorolls, desaparicions, canvis d'objectes, i això era degut, segons la creença popular, a la presència d'algun mal esperit. I mira, per exemple, un personatge, la figura humana més que més gent se'ns recorda que es feia servir per fer por a les cases, per fer por en els boixos o inclús per fer alguna malifeta, per entrar a robar en alguna casa, era el personatge de la iaia blanca.
Volia preguntar per la iaia blanca.
Sí, sí.
A tu t'ho havien dit o no? Compte sí. Que vindrà la iaia blanca o...
No directament, compte que vindrà la iaia blanca, però sí que mon pare m'havia explicat que la Mola, el personatge de la iaia blanca, la Mola, igual que en altres llocs de Formentera, es feia servir. Hi havia gent, sabia inclús qui era, que el que feien era simplement posar-se un llençol dalt el cap i sortir a la nit a fer por a la gent. Vull dir que no era més. I era li deien la iaia blanca.
Però jo recordo, ara no recordo amb qui ho parlàvem, però intentava convèncer seriosament de que la iaia blanca existia. I tant.
Sí, 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 sí.
I com que ni la mencionis.
Sí, sí, sí. No, exacte, exacte, perquè per mencionar-la la feia venir. És una mica com... S'home de sac formenterer, no? La iaia blanca. També es feia servir per espantar la gent d'un lloc si volies fer arribar amb una partida de contrabando, coses d'aquestes. No? Es feia servir per moltes coses. O simplement, que era pel que més es feia servir, per passar-t'ho bé. Algun jove es fotia entre uns quants, un d'ells es fotia un llençol de l'escap i anaven per les cases a fer por en els boixos, sobretot.
Qui ho havia de dir, els formenters, aquest passat de disfresses? Ho parlàvem un dia, el dia matances aquí, amb els güelos. Creien doncs, que el dia matants també es disfressaven i anaven
també,
a casa
sí,
a casa
exacte. Dels disfressats. Era un dia festiu i, per tant, era propens en aquest tipus de coses. No?
Molt bé.
I bé, he fet una mica un repàs general, ens hem deixat moltes. Si vols un dia, que és un tema molt atractiu i
molt
curiós i que indica moltes coses, en fem una segona part. Però fins avui jo crec que ja hem fet, hem obert aquí un ventall de supersticions prou potent.
Molt interessant, hem xalat molt. Ho penjarem en el Facebook
sí.
Perquè tothom pugui escoltar.
Insisteix que és un recull que va fer en Vicent Ferrer i Maians en aquesta enciclopèdia Formentera, en el volum dedicat a Formentera, que a més està molt ben recollit, molt ben escrit, i convido també a tothom a que entri a l'enciclopèdia Vicent Formentera per internet o físicament i que es miri aquest espai.
Perfecte. Gràcies, Miquel.
Gràcies, que vagi bé.
Fins la propera.
Estàs escoltant Ràdio Illa.